Si algú et diu que fulano parla malament de tu, no et defendis del que diu, si no respon. No coneixia els meus altres defectes, o no hauria esmentat només aquest. Massimo Pirigucci. Molt bona tarda a tothom. Això és Ràdio Mollet i nosaltres som l'edat del pavo. Com estem?
Molt bé.
Mitja dormida, nois. La siesta avui no. Però bueno, no sé si ho sabíeu, però durant aquesta setmana es va celebrar els Oscars.
I si fem uns pavoscars? Per destacar els millors moments de la temporada.
Em sembla genial, Acer. Comencem amb els pavoscars. Farem la secció que més ens ha fet riure, la més desastrosa, la més interessant, la més original i, per acabar, les millors seccions.
Començarem amb la secció que ens ha tret més riures i ens ha fet passar una bona estona.
Aquesta secció és... Redoble, si us plau! Empat entre el racó curiós i els contacontes! Felicitats! O per nosaltres, un robo.
Jo crec que una mica robo sí és així, eh? Nahuel, vols dir alguna
cosa? Conta, contes.
És el que ha votat el públic, el que ha votat sí. Els nostres pavos.
Seguim.
Doncs el següent premi serà per a la secció més desastrosa, aquella a la qual els costa fer el guió, sempre van tard, desordenats... Vamos, un complet desastre.
Segons els nostres joves i els nostres pavos, creuen que la secció més desastrosa és... El racó curiós!
Gràcies! Bravo! Vols celebrar o què?
El racó curiós, per molts que ho sabeu, el racó poc curiós.
Sí.
A veure, jo ho celebraria, eh? Sí. Oh, han guanyat alguna cosa. Per continuar, tenim la secció més interessant, la que ens ha ofert més dades i ens ha obert les ganes d'aprendre.
Aquesta és... Les curiositats d'en Genís i el Néstor.
Què?
Merecido.
S'aprèn molt escoltant aquesta cançó, no, aquest programa.
Bé, la penúltima serà la secció més original. Aquesta ha sigut la que ens ha cridat més l'atenció i la que només podem trobar a l'edat del pavo.
I el premi és per... Qui si no, les pavo conselleres!
Molt merescut.
Sí. Però, per acabar, la millor secció de la temporada, segons els nostres oients, és...
Els contacontes!
Noi, per celebrar, nois.
Aquesta música per celebrar que som la millor secció.
Bailecito de la minya mal! La millor secció per sempre, noies!
Bé, i amb això ens acomiadem dels Pavo Oscars.
I ara sí, millor passem amb les seccions. Ja la compart per un tren. Posa de butaca, club està hot like damn. Hot like damn. Vas barata, fins i tot les sabates. Aquesta nit has vingut a embrutar-te, gata. Però amb cadena de plata, Benvinguts i vingudes, oients. Avui us parlarem de 5 camins més estrenys que fan alguns nens per arribar a l'escola.
Ostres, perquè pensant-ho bé, el nostre camí a l'escola és molt fàcil i gens perillós.
Doncs aquests sí que són perillosos. El primer camí és a Colòmbia i es fa en tirolina perquè les famílies que viuen a dalt de les muntanyes puguin baixar.
Per baixar, la millor opció és la tirolina, que travessa el riu Negre.
Sempre hi ha un acompanyant per baixar amb els nens i es llancen junts. Podem arribar a 40 km per hora.
A què ho adivino? Aquesta ruta us sembla molt divertida, no? Com si fos PortAventura, oi?
Sí. Clar, tu cada dia al col·le ahir... Imagina't, vas despentinat, amb tots els cabells així, et tires i... Xiu! Tot l'aire et ve a la cara i...
Jo tinc una pregunta que és... Han dit que baixem amb un acompanyant. Aquest acompanyant com torna?
No ho sé, perquè no hi havia fotos. Ah. Sí, t'explicava, quan hi havia una tirolina, clar, però com travessa el riu, fa baixada i no sé com torna.
Deu haver un pont a 50 quilòmetres.
Potser l'acompanyant el que fa és com pujar-los i l'ajuda.
Ah, bueno.
Saps?
Sí.
Bueno, continuem i la següent ruta és a Filipines.
Aquests nens havien de travessar el riu nedant i arribant a l'escola completament mullats.
Imagina't, tens l'excusa perfecta. Se m'han mullat els deures.
Molt millor que la típica excusa del gos que se'ls ha menjat.
Doncs sí, tenim l'excusa perfecta fins que va arribar un ONG i va comprar unes canoes per portar els nens a l'escola.
Aquest corregut nou amb les canoes estalvia temps, però t'obliga a fer els deures.
A veure, sinceritat, quines excuses heu posat per no fer els deures?
No he tingut temps.
No sé, ninguna. No los he hecho ya.
Els tenia just a la taula i se m'ha oblidat portar-los.
I un dia vaig dir que sí, jo sabia perfectament el que era, però sabia que no s'havia fet perquè se m'havia oblidat i vaig dir que no ho trobo, potser havia faltat tal, i no havia faltat ningun dia de l'escola encara, o sigui, cal. Però bueno, continuem. El següent camí és el nord de la Índia, a l'Himalaya. Aquests nens trigaven una setmana de caminata per arribar a l'escola.
Per sort, la seva escola és un internat i passen mesos abans de tornar a casa.
El terreny i el clima són molt difícils. Travessen capes de gel, roques gegants, camins al costat de penya-segats...
Creieu que val la pena tant d'esforç per anar a l'escola?
Potser podríem ficar una mica més a prop l'escola, no?
Sí, no, una petita, tot i que sigui...
O que posin un tren com els de Harry Potter, no?
Sí,
és que
ahí,
si els de Harry Potter no tinguessin tren, com haurien d'anar? Tirarien un mes caminant.
A mi no m'agradaria agenciar aquests nens perquè si ja em fa pal anar a l'escola vivint al cantó, si imagina't, tenen que aixecar-te 7 dies abans de la teva vida, perdes aquells que tens de cap de setmana. No,
Néstor, calla, dona-li, va.
Jo, Néstor.
Genís, perdó.
El següent camí és a Indonèsia.
Les persones que volen anar a l'escola han de passar una corda fluixa.
Sí, com el circ, però sense cap tipus de protecció.
Però aquest camí no sempre ha estat així. Abans hi havia un pont.
El que va passar és que el riu entre l'escola i les cases es va desbordar i va destrossar el pont.
I van decidir posar una corda perquè la gent pogués travessar-lo, si no morien.
Creieu que hi havia una manera millor de solucionar-lo?
Posar un altre pont.
Sí.
Que augmentin el pressupost, no d'infraestructures de l'Estat, és que...
Bueno, ara anem amb l'últim camí, que és a l'illa Mackinac.
Aquí els nens van a l'escola amb motos de neu.
Anar amb una moto de neu... Quan hi ha neu, bé, però si no n'hi ha neu, una mica...
Però pensa que són nens que tenen com màxim 10 o 5 anys.
I no només...
11, perdó. Sí. 11.
Deuen ser molt dolents, no?, per repetir tantes vegades.
I no només van anar amb motos de neu. No només van anar amb motos de neu. Si tenen germans petits, es porten en un remolc.
Un nen petit remolcant, un altre encara més petit. Esto ya... Nois, malament anem.
Doncs imagina tu, un nen de 10 anys conduint una moto de neu amb un trineu de plàstic darrere i el seu germà petit a sobre. Sincerament, si jo fos el germà petit, no aniria a l'escola.
De totes aquestes aventures per anar a l'escola, quina us ha agradat més?
La de la moto de neu.
Sí, a mi també.
Sí, jo, eh? O l'adrenalina.
Ara és quan el conductor és un avorrit que diu, tio, què faig aquest camí tots els dies de la meva santa vida?
Però, si és responsable el germà ja no mola tanto, perquè aniria a poc a poc. Però bueno, doncs em sembla que fins aquí la nostra d'acció i ens veiem la setmana que ve.
Adeu.
Pablo, el guió!
Que no sé on està!
Ja estem un altre cop, quin desastre! Comenceu ja, vinga!
Aquí està! Bona tarda a tothom, com esteu avui?
Nosaltres estem a tope, perquè el diumenge passat es va celebrar la Rua de Carnaval.
I que no se t'oblidi... Vam quedar tercers a Mollet. Jo encara segueixo amb ganes de més carnaval.
Ué! Avui us explicaré... Avui us explicaré algunes curiositats sobre el carnaval. Vinga, comencem.
Sabíeu que a Canadà hi ha un carnestoltes d'hivern? I sí, de debò, des de 1894, a la ciutat Quebec se celebra un carnaval ple de gel, desfiles, focs artificials, competicions esportives i espectacles. I tot això amb temperatures sota zero.
Imagineu-vos un carnaval al desembre, amb disfresses sobre abrics gruixuts i ninots de neu en comptes de confeti.
O sigui, a veure, que aquí el fem al febrer, que també fa fred.
Bueno, però imagina't, en comptes de posar confeti, boles de gel.
De gel.
Boles...
De neu, de neu.
És retorçat, sí. Per trencar-te el cap quan et doni.
Bueno, de neu, de neu, de neu.
Des dels seus inicis, el carnaval ha estat una forma de crítica social. Durant aquesta festa s'ha ridiculitzat governants, església i poderosos. És una celebració on la sàtira i la ironia sempre ha tingut un paper clau.
No entenc com hi ha gent a qui no li agrada el carnaval. A Espanya, el carnaval va ser prohibit durant la dictadura franquista. Com que era una festa d'origen popular i poc vinculada a la regió, i a més permetia criticar el poder, Franco es va prohibir la celebració.
Què passa, que em mires?
Tu que mires, bobo.
Imagineu-vos que aquest any no haguéssim pogut tenir carnaval. Hauria estat molt trist,
Tu sí. Segur que sí.
I tampoc sí. Haguéssim guanyat el sorteig aquest.
El premi.
El premi, com se diga.
Per cert, sabeu d'on ve la paraula carnaval? Segons la RAE, prové de l'Itàlia, carnevale, que al seu torn deriva del llatí carnem levare, que significa literalment treure la carn o acomiadar-se de la carn. Això es deu al fet que antigament, després del carnaval, començava la quaresma, un període de dejuni i abstinència.
Quin origen més curiós, mai ho hauria dit.
Bueno, per això estan els bunyols de la quaresma, no?
Suposo.
Tot i que el Carnestoltes és una festa d'origen europeu, avui en dia es celebra arreu del món. Sense dubte, el més famós és el Carnaval de Rio de Janeiro, al Brasil, on cada any es reuneixen milions de persones. La seva primera edició es va celebrar el 1840 i des de llavors les desfilades de les escoles de samba s'han convertit en un autèntic espectacle.
Els brasilers s'ho prenen molt seriosament. Tots els barris de Rio preparen les seves carrosses durant mesos. Com jo m'he preparat el disfraç una setmana abans.
Molt bé, no, well.
Però... molt bé, no, well.
Com els guions. Un dia abans. Un altre dels carnavals més espectaculars és el de Venècia, que es remunta a l'any 1994.
1094, Nahuel.
1094, perdona.
S'ha passat 900 anys.
Sí, poquets. Tot va començar quan en una de les famílies més poderoses de la ciutat va organitzar un període de jocs i diversions abans de la quaresma. Avui dia, les màscares venecianes són icòniques i atrauen milers de turistes cada any.
Abans d'acabar, com ha estat el vostre Carnestoltes aquest any? Us heu disfressat? I de què?
Sí. La disfressa de la Sier va ser molt top aquest any.
Del Buzz Lightyear.
I no et van robar aquest any, no?
No, aquest any no. Hi havia persones molt influents al jurat.
Jo em vaig disfressar dos cops.
De què et vas disfressar a la segona?
A la segona, amb una amiga, de Ratatouille. Jo de rata i ella del chef.
Mira, podríem anar jo i la Clàudia. La Clàudia de rata, que ja ho és, i jo del cuiner.
Vosaltres dos, que esteu molt callats, què?
Nosaltres vam anar de Scooby-Doo amb la Júlia i la Maia, jo i un parell d'amigues més. I tu?
I tu, Néstor?
Jo no he comentat el llibre.
De què anava el Néstor?
Sense comentaris, no?
Sí.
Doncs fins aquí les curiositats d'avui sobre el carnaval.
Esperem que us hagi agradat.
Jo diria feliç carnaval, però ja ha passat. Així que fins a la pròxima.
Adeu.
Y aún no me hay ahora soy Y te mando
hi ha una nova secció de Sense Spoilers. En aquesta secció parlarem sobre diferents sèries o pel·lícules que segur que us encanten. Avui parlarem de la pel·lícula...
Teen Beach Movie! Here we come, revving our engines under the sun. You're cruising for bruising. Oh, keeping it cool, smooth and steady. Ahora yo que está pali.
Serà millor que ens expliqueu, no?, de què va aquesta pel·lícula, no?
Bueno, doncs aquesta pel·lícula tracta sobre uns nois que viatgen a la pel·lícula preferida del Brady, el protagonista.
Sí, i després...
Sense spoilers!
Perdó, m'he emocionat una mica.
Bé, seguim.
El director d'aquesta pel·lícula és Jeffrey Hornady.
I està protagonitzada per Maya Mitchell, Rose Lynch, Grace Phillips i Carrett Clayton.
Sí, i si us ha agradat, podeu veure en altres com...
Los Descendientes. Aquesta pel·lícula tracta sobre quatre nois que viuen aïllats en una petita illa, on tothom és un criminal. Un dia, el príncep d'Auradon, el paraís somiat, els convida a viure. I el príncep s'enamora de la protagonista.
Cangures en apuros. Tracta d'una noia que necessita diners. En xocar-se amb una altra noia, es canvien els mòbils. Més tard, ella marxa a cuidar uns nens que estaven a càrrec de la noia amb la qual va xocar.
Tritón por accidente. Va sobre un noi que és adoptat per una família, però en complir 13 anys descobreix que és fill d'una sirena.
I High School Musical és una pel·lícula que tracta d'un noi popular i d'una noia nova que s'enamoren.
Jo d'aquestes només he vist la de High School Musical i la de Los Descendientes.
No, mano, jo les he vist totes, totes.
No. Cagura serà puro, no sé quina és.
Tritón por accidente.
Segur que saps quina és, però pel títol no et surt. Però, o sigui, jo recrec, si és la que jo crec, és una que es xoquen en un pont o no sé què, i s'intercanvien els mòbils.
No, és una escola d'art.
Bueno, jo què sé. Jo crec que l'he vista, aquesta.
I la de Teen Beach Movie?
Teen Beach Movie no l'he vist, però a mi no em convenç gaire.
Que era un musical.
Sí, és un musical.
Sí, és un musical.
És una pel·lícula. Ah, vale.
O sigui, és una pel·lícula musical.
Vale. Perdonin vostès.
No passa res.
Bé, doncs això és tot per avui.
Si us ha agradat, ens veiem aquí la setmana vinent.
Adeu!
C'est quoi ton nom?
Nicole Princess.
T'as quel âge?
Qu'est-ce que ça peut te faire?
Tu veux un cachou?
Non merci, je ne suis pas très drôle. J'ai fumé du pot, c'est marrant mais ça rend pas causant. C'est comme la poussée.
Non je sais pas.
J'ai tâté du kiff aussi. Bof, il y a toujours ces...
Hola, nosaltres som la Sara i l'Helena, la Sier, la Joana i la Lucía. I aquesta és la secció d'Entrevides,
on parlem de gent famosa que és viva.
Jo ja vull saber de què tracta avui.
Sí, però així jo estic una mica nerviosa perquè espero que no sigui gaire complicat de recordar.
Espera, ens haurem de recordar junts les dades més importants.
Vale, a veure, tu te'n recordes del principi, jo de l'entremig i tu del final.
Vale, sí.
Anem malament, vale. Organitzem per no caure en les preguntes.
Us aviso que us adonareu de coses sobre aquest personatge que potser no sabíeu, com per exemple, d'on és.
Vinga, no ens desviem, nois. Tornant al tema, de qui ens parlareu avui, noies?
Doncs avui parlarem de...
Trevor Noah! Estic molt emocionada.
You can think about, because conquering is one thing. You go to another country, you take what's theirs, you want more, you take the land, you know, you take the resources, you kill the people. That I understand. But colonization, I don't condone, I understand. But colonization is strange because you go there and you don't just take over, you then force the people to become you. That is such a strange concept. When you think about where the British did it, I mean, they did it in Africa, they...
Però primer, una mica de context, per als que no sàpiguen qui és.
Sí, per favor.
No sabeu qui és?
Ni idea, no l'he vist en me vida, no sé qui és.
Doncs després d'aquest programa ho sabeu, ho sabreu, però que sapigueu que estic molt decepcionada amb vosaltres.
Trevor Noah és un actor, còmic, escriptor, presentador de televisió i productor sud-africà.
Trevor Noah és especialment conegut per presentar The Daily Show de Comedy Central des del 2015. També és popular pel programa que va crear i presentar Tonight with Trevor Noah a DSTV i Mnet.
És molt buscat com a presentador i va ser inclòs a la llista de les 100 persones més influents de la revista Time. Noah és políglota, ja que parla diversos idiomes, com anglès, Zulu, Xhosa, Soto, Tsonga, Tswana, africans i alemany.
Trevor Noah va néixer el 20 de febrer del 1984 a Johannesburg, Sud-àfrica. És fill de Robert i Patricia Nombuyeselo. El seu pare és blanc, mentre que la seva mare és negra.
Té dos germanastres, anomenats Andrew i Isaac, del matrimoni posterior de la seva mare amb Nijabeni Abel Shinjange. El seu padrastre solia abusar físicament tant de Noah com de la seva mare.
La seva mare es va divorciar del seu marit abusador. Mentre tot això passava, Noah va estudiar a Maryvale College. Pel que fa a la seva vida amorosa, ha estat sortint amb la cantant i model estadounidense Jordyn Taylor.
Per cert, és Pisces. Recordeu-ho això.
No veig per què és important, perquè si ens hem de recordar de tots els... Wenshu, què heu dit? Però bueno, anem a intentar-ho.
El Robert Nombuyeselo Noah.
Trevor Noah, inicialment, va tenir un paper secundari en un episodi d'un programa de televisió sud-àfrica, que es diu Isidigo. Després va començar a presentar el seu propi programa de ràdio, titulat Noah's Ark a YFM.
Poc després, Noah va passar a presentar el programa educatiu de televisió Run the Adventure a SABC2. El 2007 va ser el presentador de The Real Gobotha, un programa d'entrevistes amb temes de corredor a SABC1.
L'any següent va coorganitzar The Amazing Date, juntament amb Pavi Molloy. També és conegut pel seu monòleg, How the British Took Over India.
El millor, en la meva opinió. Si el coneixeu, segur que esteu d'acord amb mi.
Doncs bé, presentadors.
Les preguntes. No, ja ho sabem.
Exactament.
Mireu, nois, jo crec que ja podem ara pensar en cançons, perquè ho veig una
mica. Qui no us agrada? Qui no us agrada?
We are the champion.
Vale. Vinga, va. Perfecte.
Or the bad boys.
Vale.
Aleshores, què farem?
Bueno, pues aquesta setmana no cantareu la cançó.
A veure. Les preguntes sí o no? Les preguntes, Sara i Elena.
Les preguntes sí, però no cantareu la cançó.
No, per què?
Bueno, doncs imitem un animal, no?
Sí. Bueno, bona idea.
Més fàcil, no?
És bona idea. Ho veieu, no som tan dolentes. Potser us haureu de recordar del nom del... No me'n recordo ara, però bueno.
Jo vull cantar Bad Boys.
No.
Bueno, comencem?
Sí, va, comencem.
Elena, primera pregunta.
Quin és el millor monòleg que ha fet, en la meva opinió?
No ho sé.
How the British took over India.
Madre de fiel! Us poso de deures que ho veieu.
No.
Sí.
M'ha pres la parella, jo la tinc.
Segona pregunta. Com es diu la seva parella?
Jordyn Taylor.
Molt bé.
On i quan va néixer?
20 de febrer de 1984, Johannesburg, Sud-àfrica.
Molt bé!
I l'última. A quin any va començar a sortir amb la seva parella?
No!
Quin animal voleu imitar?
Puc mirar els meus apunts que sempre hi ha?
No.
Examen a apunts, home.
Feu un fàcil, com un gas.
2013.
2015!
No! Molt bé, Joan! Quina salvada!
Esperem que us hagi agradat i que hagueu après alguna cosa nova sobre Trevor Noah, com per exemple, qui és.
I si us ha agradat, recordeu que podíeu escoltar-nos cada setmana amb noves biografies de personatges coneguts.
De fet, si teniu suggeriments sobre qui voleu que investiguem en la propera entrega, feu-nos-ho saber.
Ens agrada portar-vos curiositats i dades que potser no sabíeu.
Bueno, noies, ara hem d'anar a tallar. Així que us deixem amb les notícies.
Dos quarts, notícies.
Bona tarda, són dos quarts de sis, us parla Carla Ramos. Comencen les declaracions dels afectats per l'agència de viatges Sol Guaraní, acusada de presumpta estafa en la venda de bitllets d'avió. Tot i la voluntat de la propietària de resoldre aquests problemes, al llarg d'aquests mesos hi ha hagut més persones afectades. Aquest és el cas de Griselda Elisabet Verdún, qui va comprar un bitllet per viatjar fins al Paraguai i en arribar a l'aeroport es va trobar que el seu vol no existia.
He venido aquí en esta agencia a comprar un billete. Cuando me fui al aeropuerto no pude viajar porque el billete nunca existió. Me volvió a cambiar fecha para el día 16 y el billete otra vez no existió. Otra vez me voy a la aerolínea, pregunto de vuelta, me dice, es tu agencia, tienes que llamar a la agencia. Entonces yo ya me empecé a desesperar, viajé, me fui con mi hija a otro lado, pagando de mi propio bolsillo.
Una trentena de persones de tota Espanya estan citades a declarar com a denunciants fins al 2 d'abril a la investigació judicial que porta el jutjat número 3 de Mollet. Per altra banda, us informem que ahir dijous l'Acadèmia Molletana Gut Idiomes va celebrar l'acte de lliurament de diplomes als 5 alumnes que han aconseguit superar el nivell proficiency, el C2 en anglès, la certificació més alta que es pot obtenir en aquest idioma. La majoria dels alumnes que porten estudiant a l'acadèmia des de petits han assolit aquesta fita gràcies al seu esforç i a la dedicació del centre. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.
Convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
Allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit i els diumenges de 10 a 12 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.
Núvol de fum, un programa de música ambient i electrònica minimalista, amb Jaume Montsant.
Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.
Núvol de fum, a Ràdio Mollet.
Vine a donar sang al Mercat Vell. Som molt més que un banc de sang. Som un banc de vida. La nostra missió és assegurar que tothom que necessiti cèl·lules sanguínies, plasma, plaquetes, teixits o llet materna ho tingui quan i on ho necessiti. Divendres 7 de març de 9:45 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 de la nit. Organitza el Banc de Sang i Teixits.
Esteu escoltant Ràdio Mollet.
doncs ja tornem a ser aquí a Ràdio Mollet a l'edat del pavo. Com anem?
Molt bé, molt bé.
Doncs avui he portat dades interessants sobre la ciutat a la qual alguns pavos, per no dir molts, anirem d'intercanvi aquest diumenge.
Bé, encara falten dos, un... Però jo, dos dies, però jo estic emocionadíssima.
En canvi, els de quart d'ESO hem d'esperar fins a final de curs per passar-nos bé.
Us he dividit la informació interessant sobre la ciutat a la que anem, Eastbourne, en quatre blocs. Història, clima, cultura i gent famosa. Altres coses no són interessants. Comencem per quin?
Amb història.
Perfecte. Primer de tot, hem de saber que a Eastbourne han passat per la història els celtes, romans, normands, a més dels homo sapiens a l'edat de pedra.
Ostres, sembla un lloc perfecte per fer classes de socials.
Sí, també hem de saber que el nom original de la ciutat és Bourne, i l'edat mitjana li van afegir l'est, perquè estava a l'est.
Com Mollet, és un moll i és petiteta.
Bueno, sí, diguem que sí. Ara passem al clima. Aquesta ciutat té el rècord de més hores de sol en un mes a Anglaterra. I per això és famós, perquè els iaios se'n van allà a morir.
A la platja, no? Allà.
Tot i que al febrer poden haver-hi 9 graus sota zero i sol ploure. Així que no fem gaires il·lusions. Continuem amb la cultura. Eastbourne és una ciutat amb 4 festivals de cinema diferents.
Podríem posar-se d'acord i fer-ne un sol, però molt gran, no?
Doncs sí, i atenció, fans de Harry Potter. Als afores d'aquesta ciutat es van gravar escenes de la quarta pel·lícula, concretament al càmping de la Copa del Món de Quidditch. I finalment, gent famosa d'Eastbourne. Eastbourne té l'honor de ser la llar de persones realment molt famoses. Per exemple, els premis Nobel Frederick Soddy i Sir Frederick Gowland Hopkins van néixer en aquesta ciutat.
Crec que ningú coneix aquests homes, eh?
Bueno, tens raó. El que tothom hauria de conèixer són a Karl Marx i Frederick Engels, qui van visitar la ciutat sovint, tot i que sembla que tampoc els coneixeu.
Doncs no. I saps què em sembla? Que millor continuem les seccions, Asir. I cover them in my clutch armor, but hurly bogadana, satura in hana. Chanta shock up these fake blue visa, QE shit, flack wheel, mugger smoogly. I told ye, not be a go hard for. It's not be a shill hard, could you hand fucking or? Look, me got a vapor, hurt a store. It's not like making a few quid was hard before. Well, after Shin Fear, I turn the concho, can't heal. Mercury was jerryl in a fucking seal. Social there. And if you don't know, I'm not.
Hola, hola, caracoles, què tal
ja
esteu?
Ja tornem a ser aquí després de dues setmanes.
I avui toca, tu creus, però és mentida.
Doncs som-hi.
Avui els efectes arriben tard, eh, nois? No sé per què, però es queden
bueno, arrencats. Bueno, seguiu, noies.
T'explico. Ahir estava mirant una pel·li d'astronautes i resulta que un nen s'havia colat a la nau.
I això què té que veure ara?
Espera't. Llavors, aquell nen va començar a mirar la Terra des de la nau i deia que podia veure la muralla xinesa des de l'espai.
Ostres, que fort, encara que això no és cert. Potser a la pel·li ell ho veia, però en realitat és impossible veure la muralla xinesa des de l'espai a ull nu.
De debò, jo m'ho hauria cregut.
Doncs no, és un mite molt estès, però la muralla xinesa té un color similar al paisatge i no destaca prou. Saps que sí, que es pot veure les llums des de la suite, de les ciutats de nit i grans construccions com l'aeroport o preses.
Uau, doncs ja he après una cosa nova avui.
És que veure la muralla xinesa, no? Ja era una mica sospitós.
Sí. I sabeu una cosa interessant d'aquesta muralla? Que sí. És tan llarga que mai s'ha calculat quan
no
mesura
pel final.
Exactament.
No se sap.
Això apareix a Tecno.
Sí.
Ruth, estic super preocupada. He estat estudiant tota la setmana i encara no m'entra al cap el tema del classicisme de música.
Jo el que faig és aprendre-m'ho tot de memòria i després, a l'examen, ho vomito.
Potser que a tu et funciona, però a mi no. Jo tinc la memòria com el meu peix de colors. Dura 3 segons.
Però què dius, boja? La memòria dels peixos dura molt més.
De veritat, però si sempre he sentit l'expressió tens menys memòria que un peix.
Doncs és mentida. Els estudis diuen que els peixos poden recordar coses fins a 3 mesos. Amb aquesta memòria podries aprovar un trimestre sencer.
Tant de debò tenir la seva memòria.
Pues sí,
ja ojalà. No direm més aquest refrany, no?
No.
I recordant mites, sabeu allò que diuen que cal esperar 2 hores per banyar-te després de menjar?
Sí, però sempre m'ha semblat una mica exagerat.
I ho és. No hi ha cap evidència científica que asseguri que et pugui agafar un tall de digestió per banyar-te just després de menjar. El que sí que et pot passar és que si fas un esforç molt gran de cop, el cos es concentri en la digestió i puguis sentir-te una mica marejat.
Com quan menges molta xocolata i et poses a córrer com si fossis un atleta olímpic.
Exacte. I parlant de metalls olímpics, has sentit mai que el metall fred s'enganxa a la pell a l'hivern?
Sí, sempre he tingut por allà a llepar una barra de metall i que se'm quedi la llengua enganxada.
Doncs aquest mite sí que és veritat. Si la temperatura del metall és molt baixa, l'aigua de la teva pell es pot congelar instantàniament i fer que t'hi quedis enganxat.
Això ho he reconegut. Què digo? Però això ho he vist a una pel·li de Nadal, d'un nen que s'enganxava en un fanal.
Exacte. Així que, amics i amigues, no feu experiments per comprovar-ho.
Quina pel·lícula de Nadal és?
Jo tinc un story time, si us plau, doneu-li al clinch clinch. Resulta que era hivern i jo tinc una gosseta. I la meva gosseta va anar a veure la font. Però què passa? Que ara li han posat a les fonts com un tarrito, un potet, perquè quan l'aigua cau, caigui al pot. Pues resulta que el pot era de metall i que l'aigua estava congelada. Què va anar a fer la meva gossa? Beure aigua, però era gel, i va ficar la llengua. I de fet va començar a plorar perquè la tenia enganxada i no podia treure.
Pobreta!
Escolta, tinc un altre de ben poc conegut. Saps allò que diuen que els nazis gairebé van tenir la bomba atòmica i que podrien haver guanyat la Segona Guerra Mundial?
Sí, ho he sentit moltes vegades.
Doncs és més complicat del que sembla. És cert que Hitler volia la bomba i tenia científics treballant-hi, però el projecte alemany mai va estar a prop d'aconseguir-la. Els aliats, especialment els EUA amb el projecte Manhattan, anaven molt més avançats. Així que no, els nazis no van estar a punt de tenir la bomba ni de guanyar la guerra per això.
Uau, un altre mite desmentit.
Espera, que la Cel volia algú.
Ah, vale.
Jo sé per què no ho van fer. Doncs sabeu que a la Segona Guerra Mundial hi havia molts espies i tot això, no? I aleshores els alemanys mai es van adonar de que la solució per la bomba atòmica no era fer-ho amb aigua pesada. Aleshores els alemanys van estar experimentant amb aigua pesada en comptes de provar amb els materials radioactius. I en canvi els americans ho van fer.
Vaja.
Avui hem desfet uns quants mites. Això sí, segur que ens queden molt més.
I tant. Ens veiem al pròxim programa per descobrir més coses que ens creiem, però que són mentida. Adeu.
On ira écouter Harlem au coin de Manhattan. On ira rougir l'été dans les souks à Amman. On ira nager dans le lit du fleuve Sénégal. Et on verra brûler Bombay sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto. On ira sentir Rio battre au cœur de Janeiro. On lèvera nos yeux sur le plafond.
Molt bona tarda, noies. I noi, com esteu?
Molt bé, molt bé.
Aviam, com esteu, no? Ens heu de dir una cosa que voleu ressaltar d'aquesta setmana, una cosa que el que més us ha agradat de tota la setmana.
Què divendres?
De tota la setmana.
El que més.
El que més. No, hombre, però he anat a, jo què sé...
A música.
No sé.
El que més t'ha agradat.
Si heu fet alguna cosa en especial.
A l'enterrament de la sardina. Vaig tocar l'enterrament de la sardina.
Molt bé. I tu, Asier?
Ai, jo què sé, no sé. Qui s'apropa a l'estada?
Sí,
gay. Que sapigueu que tenim molta enveja, eh?
Sí, però molta. Jo pago perquè m'emporteu.
Nosaltres també marxaríem.
Jo pago.
Et fico la maleta.
Sí. Bé, avui us explicarem la història del Pep.
I aviam, us preguntareu qui és el Pep.
Voleu fer alguna aposta així?
A veure.
Hipòtesis.
Tireu-vos tripes.
El Pep en un caixer del banc que es veu...
és caixer de banc, vale?
I li roben diners i ell només ho sap ell i ell ha de resoldre el cas. Clar. Què fa?
I no sap què fer i ens van ajudar, clar que sí.
Doncs jo diré que és un noi enamorat de 16 anys.
Ole.
No, no m'he llegit res.
Jo crec que és entrenador del Manchester City i us ha preguntat perquè té crisis molt nervioses últimament.
Com es nota que feu la secció de contra contra?
Exacte.
Bé, doncs no. El Pep és un home de 28 anys que treballa en una agència de publicitat.
Emma, tu creus que els importa on treballa o...?
Aviam, la veritat és que sí que ens importa, ja que el dolent d'aquesta història és ni més ni menys que el seu cap.
En Vilanova era un home exigent, fred i despietat.
A l'empresa tothom el temia, però amb l'Arnau semblava tenir una fixació especial.
Pep, Pep.
Jo, sí, m'he quedat flipant. Dic,
sí, Pep, vam tenir un lapsus. No?
Pep.
Bueno, qualsevol error que feia el Pep, per més va dir que
fos... Ha sigut un lapsus.
Sí, ha sigut. Es convertia en un motiu de crítica cruel davant de tota l'oficina per part del seu jefe.
En Vilanova.
Sí.
Chon, chon, chon.
Però és que cada dia s'inventava un nou insult. Incompetent, inútil, burro... Bueno, de tot, de tot.
Bueno, típic del Pep.
Sí.
El Pep, davant d'això, només podia empassar-se la ràbia i la humiliació perquè necessitava, pues, la feina.
Però els maltractes que feia cada vegada eren més grans i recurrents. Li enviava missatges d'altres hores de la nit exigint-li feina o el deixava sense l'hora de dinar i el petit descans que gaudien tots els seus altres companys.
I els seus companys veien tot el que li feia, però no tenien el valor d'enfrontar-s'hi per por que també els amenacés d'acomiadar-los.
Ell ens explicava que havia aguantat tot això durant molts mesos i que cada dia arribava a casa esgotat, amb angoixa i amb moltes ganes de plorar.
Per això ens va demanar ajuda, ja que està atrapat en un cercle en el que el peix es menja la cua.
Davant d'això, què li recomaneu que faci?
Quina història més...
dramàtica. Madre mia.
Sí, no?
M'ho he imaginat a Volodymyr Zelensky i Trump. Volodymyr.
Doncs, no sé, o sigui, em costaria molt personalment dir-li al jefe que pari de fer això, no? Potser li costa molt, no?, pues dirigir-li la paraula de que pari o que està molt estressat, perquè potser el jefe també és molt exigent, no?
Mm. Exacte.
Per això, alternatives.
Potser reunir uns quants de la seva oficina, companys, que ho vegin, no?, i que
però
es queixin.
No tenen el valor de dir-ho.
Ja.
I no pots reclamar una mica, és a dir, els treballadors tenen els seus drets. No pot dir, doncs, veure, al final hi ha un bullying, que es diu bullying laboral.
Es diu mobbing. que mori me mare, es diu mobbing.
Doncs això, el mobbing aquest, ell tu pot anar a un sindicat de treballadors i dir, m'ho estan fent, i aleshores ells posaran els seus mitjans sí. per intentar aturar-ho.
Clar, o sigui, anar a algun lloc que no sigui el seu jefe, no?
I si l'acomiaden per això... I tindrà el dret a tenir unes compensacions.
Clar, és que això ho hem dit, però el jefe, el
Vilanova,
l'acusava constantment de que el faria fora. És que...
Però això és xantatge, eh?
Clar, xantatge emocional, laboral, de tot.
I el pitjor és que...
I moving.
És que ja no sap què fer. Perquè, clar, els seus companys si li diuen ai, pobret, pobret, però és que, clar, què fas? O sigui, no pot fer res contra el cap.
Pues queixar-se a un cap encara més cap, saps? O sigui, segur que hi ha algú que és encara més cap que aquell
cap. El cap del cap del cap.
Pues, nois, la veritat, jo crec que el millor és que busqui proves fiables per poder denunciar-lo.
Però, aviam, potser és millor que busca directament un advocat, no? Que al final vol que el deixin en pau ja d'una vegada i buscant proves no sé si ho aconseguirà.
Però, noies, i si algú més està passant per una situació semblant?
Doncs, a veure, sabent com són aquestes coses, podria ser.
Jo crec que si un sol no pot, que busqui aliats, que el puguin ajudar, no? Perquè la unió fa la força, noies.
Wow, que intensa.
Top dramàtic moments.
Sí, eh?
Jo estic totalment d'acord. I vosaltres què penseu?
També, no? El que he dit abans, que com més gent es queixi, no? Tindrem més reforços, no? Perquè si és el...
Penseu que si salien tots...
La solució ja ho tinc. Ja ho tinc. La solució és fer una vaga, nois.
Ah.
Ja està, tio. Una vaga.
Pues sí. Una vaga i sense firmar papers.
Nada de papeles.
Aquí paga i punt.
Però si et treuen el sou, aleshores.
Bueno, és veritat, és que surt perdent. Bueno, el pobre però, surt perdent, sí, o sí.
Si no va ningú a treballar, no podrà treballar cap de l'empresa, no?
Però què és millor? Que no tenen el teu salari o que et facin moving?
El Vilanova, quin càrrec té, exactament? Quin càrrec té? Bueno, és l'amo de l'empresa, és un director, és l'encarregat, és un...
És l'amo.
És un enxufat.
És high level.
És top.
Top, exacte.
Top.
Però segur que igual que a l'escola hi ha el director o l'amo de l'escola, però després està el del Departament d'Educació.
Ojo, eh?
Tots els... Bueno, oi que sí? Que hi ha un jefe encara més.
Sí. Però és que és tan...
És tot. O sigui, és tan avariciós.
Aquest
que ell volia tot.
Aquest és el Elon Musk de la seva empresa.
Entra a l'empresa i comença a dir tu, fora, i el que no, a la motosserra. Pues que se'n vagi, que busqui una altra feina. Ja
sí,
està.
Millor.
Ah, exacte.
Ja està.
Perquè què passarà després? Sí, va, guanya el cas i es queda, vale, que agafi pasta, he de dir per moving, però ha de marxar, perquè clar, si clar. El tio és l'amo de l'empresa...
Per això, que no pot fer
treballar res. A X, no?, amb l'Elon Musk per allà, i vale, li guanyes el cas, però després diu, tu m'has guanyat el cas, i et segueix amb la vida. Llavors, que estàs de judici sempre.
Bàsicament...
Pues canvies de feina.
Marxa, sisplau.
No, denuncies i fots el camp i hi ha més feines, eh?
Sempre hi ha... Com és? La llum al final del túnel.
Wow, que
filosofia. Posarem llum a la foscor.
Doncs... Les frases us estan sortint de l'alma, eh?
Exacte. És que ens hem sentit molt...
Sí.
Properes amb
molt
aquest
properes
tema.
Amb el pe.
Teniu molt de flow avui.
Què?
Sí, flow.
Laura ens somriu.
Estic molt així.
Ja, basta.
Laura.
Hem arribat al tope, ja.
Feu un tenis, poseu una música.
Vas mil d'aura, vas mil d'aura.
La vibració.
Si para el Pep deixi la feina, tindrà más infinito d'aura. Yeah.
Estarà chill. Estarà chill. El tío chill de cojones, no?
Que monte una...
Un spa, un spa.
Que jo... Se'n vagi a la Índia.
A les Maldives, espera, a les Maldives.
Un retiro espiritual.
Ole. Bueno, doncs ara sí, noies i noi. Ara que el Pep té algunes solucions, la nostra feina està acabada.
I ens veiem la setmana que ve.
Adeu.
A veure, nois, no em feu espòilers, si us plau, que m'ha costat molt l'inspiració, eh? Així el pots començar el guió, sisplau?
Ah, doncs, és que ja estem al final i estic molt nerviós. I és que estava tenint una conversa molt emocionant amb la Joana. Doncs, per què serà? Perquè, qui ha fet el final aquest cop?
Jo no. Doncs mireu, nois, la Joana, a mitja part, sempre porta jocs i jo he decidit que portaré temes polèmics, nostàlgics o queixes. Què us sembla?
Perfecte.
Molt bé. Doncs mireu, ahir, per qui no ho sàpiga, va començar el campionat europeu d'atletisme en pista coberta de a Apeldoorn. Em va recordar a les nostres mini-olimpiades.
És veritat, nois, què en penseu? Us agraden?
Sí.
M'agraden totes les proves...
Menys llançament de pes.
Menys la de 800 metres.
Menys
llançament
de pes.
La llançament de pes és vergonya. No.
Sí, sí que ho és. No sé si no, traiem no, la no. força.
A mi m'arriba per aprovar amb un 7,
hola.
Però...
Bueno...
Però la de 800 metres, jo és que aprovo amb un 5. Aprovo per això, igual que la Kusnavet i totes les altres que fem.
A mi m'agraden. No, a més, és un dia com,
i a més,
com diferent,
de,
saps?
Les de tercer hem de competir contra vosaltres. O sigui, és que pitjor m'ho fiqueu.
No farem res.
Però sí, però de la nostra classe no corre ningú, tio. Que ni nosaltres.
A més, és un dia on estem tota l'ESO junts, allà, bueno...
No, si l'ambient és divertit, però jo ficar-me a córrer 800 metres ja, al mig del sol, que... No.
Les 800 metres és el top moment.
Podem, podem parlar de la tos que t'entra després de fer el 800
sí.
metres?
Sí, tos, per favor, sí.
Sí. I saquera, no
sí,
sé.
Sí, i ganes de vomitar.
Jo ho passo molt malament.
Ostres.
Però, bueno, quina és la prova que més odieu vosaltres?
potser metres.
Llançament de pes.
És que el pes. O sigui, jo que m'hagi de ficar la bola sobre l'ombro del pes.
És que el pes comences a girar i hi entra la pilota i la llences al cel i et cau els peus.
Tu creus allà, top pro, així, la llença top allò.
No. Un 4.
I és que a sobre, si la llences malament, a 10 ombro, eh? O sigui, et quedes sense ombro, passes fatal.
I després veus els altres que la llencen a 10 metres i et quedes... No.
I després, sempre està la típica, que en aquest cas és la Enar, que, home, ella no pot fer servir la de les noies, perquè ella és igual que els nois i hem de tenir tots, que això no és així, però al mateix pes i fa la prova amb la bola gorda.
Si no.
L'any passat la va fer així?
Perquè no estava allò.
Bueno, d'això, què opineu? Jo crec que està bé que cadascú tingui, en plan, noies i nois vagin per separar, perquè per més que siguem iguals, la nostra anatomia no és igual.
Sí, ja. Sí,
igual
sí,
que la flexió.
Tota la raó.
Jo, sí, exactament. Jo també estic d'acord.
Bueno, i quina és la vostra prova preferida?
La de salt.
La de sal és top, eh?
La de sal és top.
No,
perquè és algo diferent.
I a sobre la fa normalment la Txelo
i el José Luis.
Sí, sí. Con el rastrillito, ¿sabes?
I el procés de dir si és nul o no. Sí, ay, no, això no.
En el teu moment, Ana Pelletero, sí. Volando por los cielos.
És molt...
La pella pesada és una merda, però...
No, jo l'any passat vaig fer gairebé 3 metres. Però és molt guai, és que sientes que hueles.
Sí, sí.
És que... Sí.
El pitjor és que després tens sorra durant tota la competició.
Sí.
Estàs fent el 800 i et notes ahir a la sabata tota la sorra, però bueno.
Soc l'única que creu que els mestres també haurien de participar.
Sí. Ni olimpiades o ni profes.
Sí, i nosaltres fem les proves.
No, jo ho he pensat molt seriosament. O sigui, val que, bueno, tenim alguns mestres que no, la cadera, pues, no la tenen bé,
a les veus.
Apunyalada per l'esquena.
Imagineu-vos el Pere corrent als 800 metres.
Se no tenen.
Con su coco.
És que el que voleu és que estiguin tots a baix.
La primera vegada que es vaig celebrar, la vaig córrer.
Sí!
Sí!
I això està gravat, Pere.
Sí, clar.
No.
Oh.
El Toni guanyaria tot. Seria una injustícia.
Però no em digueu que no. O sigui...
Apostes, qui guanyaria? Primer el Toni.
Però prova
jo,
per prova.
Jo sabeu qui crec que podria ser les... O sigui...
Jo dic la Nuri.
No, jo també no dic la Nuri!
La Nuri és campiona de noies.
Sí, la Nuri és la revelació.
Sí.
La revelació.
El diamante.
Però a la de pes, la Nuri no, la de pes.
No, la Txelo...
La Lídia.
Pobre Lídia, la té el peu malament.
La Lídia
s'ha lesionada.
Ja està
lesionada. A l'ombro.
Estarà de baja la temporada.
Hashtag Lídia torna, sisplau.
Sí, per favor.
I alguna vegada us heu lesionat com així falsament? Tipo, per no fer-les?
No. Clàudia.
No, Clàudia.
Falsament no. Sí que ho fico com a excusa, però... No és falsament, és real.
I a veure, si és fals, com pot ser que no sigui una excusa?
Mira, perquè o sea, jo podria córrer, podria saltar i tot això, però com no m'agrada, doncs...
Pues no lo
és. Excusa.
Pues és fals.
Fa les fotos.
Sí,
exacte.
No, però no,
però es queixa de que... Ai, em baixa la mitja.
Jo tinc una pregunta. Algú s'ha vist o ha estat veient el campionat europeu?
Sisplau, us convido a tothom a veure. L'atletisme és un esport molt infravalorat que no es veu.
Vale, però una cosa, més de la classe no ho feu, gràcies.
A la final de 60 metres Espanya té 3 corredors.
60 metres, vaja, sí senyor.
Sí, és una barbaritat. Llopis?
És boníssim aquest.
És una barbaritat.
No, però hi ha...
I el nou, no sé com es diu, la revelació, el noi aquest, és una bèstia.
També la balla.
I que corre llissos, també. És molt bo.
El Abel...
No, el... I des...
Asier, es diu Asier.
L'Asier Martínez és l'altre.
Ah. No.
Que també fa 110 metres, balla.
El que fa 400.
I ja després un Abel, no sé
bueno,
què, que fa...
Nois.
Que ha sigut la revelació.
Asier, ja se'ns ha acabat el temps, així que, per tant, només em queda dir-vos que ens veiem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora.
Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Creixen un 20%.